Tu imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El dinero lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, tites, no?
L'any 2000, diuen, no, no.
No, no.
Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si han fet bé els números, no els han fet.
Però tu dius, però, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què, veritat?
Em sento enganyat.
I quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que de bones vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no, has, no t'has actualitzat.
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Una paraula, el que tenia cèntims...
Al Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge a aquesta hora, ja ho sabeu, la setmana tràgica, amb el Toni Rodon, amb el Lion Sindreu, avui amb el Toni des de l'estudi de Catalunya Ràdio, amb el Lion Sindreu des de la seu del Wall Street Journal a Londres. Què tal, Lion? Bon dia i bona hora.
Bon dia, com estem?
Toni, com anem?
Bon dia, bona hora.
Suposo que tots dos preparats per la gala dels Premis Gaudí d'aquest vespre. L'última pel·li de l'Albert Serra, Lion, què?
No he tingut el plaer de veure-la, i això que sóc molt fan, de l'Albert Serra.
T'agrada?
Sí, sí, sobretot ell. Vaig tenir la sort de conèixer-lo un cop i vaig quedar encisat.
Vau parlar d'economia o de què vau parlar?
De tot, de tot. Ell, sí, sí, de geopolítica, d'economia, tot. És un home que toca tots els pals, tot i que diu que no vol parlar de res, però després acaba...
És molt interessant. Toni Rodon, quina és la teva pel·lícula favorita pel que passarà avui aquesta nit a la gran gala dels... Ho dic perquè d'aquí una estona ve la Isona Passola en aquesta estona. Aquesta que dirà mateixa on estàs tu ara, la presidenta de l'Acadèmia. Posarem la catifa vermella. Digue'm...
Doncs el cert és que no ho sé, perquè me n'agraden tantes que no sabria triar-ne. Hi ha una qualitat molt elevada i no em sabria definir, eh?
Va, tres, les tres primeres.
Ara, també hauria de dir que jo no sóc massa fan del cine, eh?
No t'agrada el cine?
No, em poso una mica nerviós. Tanta estona allà, quiet, mirant una pantalla, al final m'atabalo.
No t'agrada el cine?
No, perquè sóc una mica inquiet. Aleshores, al cap de 5 minuts ja necessito fer alguna altra cosa i em posa nerviós.
Tu creus, Sindreu, que és possible això? Tu poses...
Sí, sí, tant.
Sí?
Però és que el Toni és d'aquelles persones que la que el treus del seu tema ja s'avorreix, eh?
Sí. Clar, és que ara el veig molt nerviós perquè veig que no... Però, excepte, una pel·li que t'agradés. Digue'm la teva pel·lícula preferida. En tens una, segur.
La meva pel·lícula preferida. De quina dècada?
No sé, deixo triar. De tota la història del cine, digue'm una sola pel·lícula que t'interessa.
Mira, l'última que vaig veure va ser la tercera de John Wick i em va agradar bastant.
Carai.
O sigui, la millor pel·lícula de la història és l'última que has vist, que a més és una merda. Va, fantàstic.
Molt bé, molt bé. Voleu que comencem a parlar de la qüestió que ens ocupa aquesta setmana o preferiu tractar el tema del Barça, que se n'ha parlat poc aquests últims dies del Barça i del nou entrenador, que també debuta aquest vespre.
A veure, a mi simplement m'agradaria recordar que optimisme és madridisme i que, per tant, jo no estaria molt optimista de cara al que pot arribar a passar, malgrat el canvi d'escenari. No, bé, ara, més seriosament, jo crec que és l'única cosa que podia passar, no? Perquè després de gairebé fer-li el llit... Fer-li el llit a Valverde, aquest canvi ja estava anunciat. La qüestió és ara com reaccionaran els jugadors, no? Aquest és el gran dubte, perquè, de fet, una de les primeres mesures va ser treure'ls un dia de vacances.
Sí. Jon Sindreu, tu que ets un unionista declarat, què et sembla tot el
com?
Que ha passat aquests últims dies?
Bé, després d'aquest insult, no, jo només diré que efectivament el tema ha tingut bastant delicte, però tot i així, jo, tu recordes, Escapa, que ja fa temps que dic que jo aquesta temporada sóc més optimista que qualsevol de les darreres 4 o 5, que tampoc és dir molt, eh? Però segueixo pensant que promet més aquesta temporada que les anteriors.
Molt bé, doncs fet aquesta petita prèvia, avui presentem un tema que porta per títol Pont Aeri.
Pont Aeri Barcelona-Madrid, doncs ja té una alternativa ferroviària, que és no mera visions, que a més és, en freqüència pràcticament és la mateixa durada del trajecte, per tant em sembla que no és necessari estar amatent CO2.
Perquè quan diem Pont Aeri, segurament molta gent d'entre 30, d'entre 45 anys pensa en una discoteca, altres una minoria, potser pensaran en senyors encorbatats que discuteixen sobre les relacions Catalunya-Madrid. Avui, però, parlem del Pont Aeri en sentit estricte, el dels avions que encara funcionen entre el trajecte Barcelona i Madrid. Perquè, doncs, molta gent, com que hi ha això de l'AVE, aquest fantàstic invent, aquest Pont Aeri ha perdut força. I ara tantes veus, doncs, que reclamen precisament que per tota la qüestió de la contaminació aquest Pont Aeri ha de desaparèixer. Què us ha semblat aquest últim debat que s'ha engegat aquestes últimes setmanes, Jon?
Bé, és interessant perquè ara mateix a nivell mundial, a nivell de tots els, fins i tot els mercats, els inversors, els economistes, els grans líders mundials, des de que Greta Thunberg va començar, no?, el seu stage de pretemporada, perquè ara veurem què vindrà després, doncs aquest tema ha pujat molt a l'agenda i les aerolínies, els inversors, tothom està parlant de l'impacte, no?, de les emissions dels vols sobre el medi ambient. El que s'ha de, diguem, a nivell conceptual aclarir és que no només els vols són menys del 3% del total de les emissions mundials, sinó que, a més, el transport aeri cada any es torna més eficient. És a dir, si teniu prou memòria, fa 50 anys els avions eren tan lents o tan ràpids com són avui en dia. Tota l'eficiència, no?, tots els esforços enginyerils que hem dedicat a millorar els avions des dels anys 50, des dels anys 70, han estat destinats a fer que els avions siguin molt més eficients perquè estalviïn en fuel, que és el que fa que les aerolínies puguin intentar competir les unes amb les altres, i això ha fet que els avions siguin ara un 70% més eficients a nivell de fuel del que eren als anys 70. Això sí, són igual de ràpids del que eren llavors. Llavors, la pregunta és, d'on ve el problema, no? El problema ve de que cada vegada volem més. És a dir, a nivell del món, cada vegada es vola més i aquest increment del nombre d'avions que hi ha pels aires ha fet que les emissions que venen de l'aviació s'incrementin, encara que cada avió concretament sigui més eficient a nivell de combustible del que eren abans, no? Per tant, ja estem en un punt en què els avions sembla que són més eficients que els cotxes, fins i tot, no?, quan calcules el nombre de persones que hi pots posar. I, de fet, en alguns casos hi ha estudis, tot i que això costa de saber, perquè s'ha de mesurar l'impacte d'emissions de fabricar els aeroports, diguem-ne, comparat amb fabricar les vies de tren, de fabricar els trens, és a dir, no és només el viatge en si, sinó és tot el procés, però, fins i tot, hi ha alguns càlculs, des de fa uns anys, dels economistes, que diuen que si tens en consideració el que costa fer trens i mantenir-los i tot plegat, resulta que al final, com que els trens normalment van més buits que els avions, pot ser que els avions siguin menys contaminants, en alguns casos fins i tot que els trens. Però, és clar, quan parlem de l'AVE, comparat amb el pont aeri, l'AVE ja l'hem fet, no? Per tant, no el podem, en principi, no el podem desfer. Llavors, aquí hi ha la gran pregunta. Com que la gran inversió contaminant ja l'hem fet, potser sí que en aquest cas sortiria a compte que es volés menys i es fes servir més el tren.
Rodon.
Sí, de fet, aquí hi ha com una mena de paradoxa, Jon, en el sentit que s'ha posat tot l'èmfasi en els avions, no? Sembla ser que els avions siguin els grans culpables de la contaminació i, en certa manera, contribueixen molt a que hi hagi molta contaminació en l'ambient. I, en el fons, això s'ha produït, com deies abans, perquè hi ha hagut un increment de la demanda de volar i el tràfic aeri ha crescut. Però hi ha moltes altres...
I a més, Toni, sí. Com tu dius, i és una demanda que jo crec que en la ment de la gent és una mica supèrflua, no? Perquè tots pensem en els alemanys que se'n volen anar a Mallorca, no? Mentre que quan penses una mica amb el tren, penses amb el treballador, no? Que ve... Per tant, jo crec que també hi ha la percepció de que és una mica un desplaçament més frívol i això també ajuda a la mala imatge.
Exacte. Anava a dir que, de fet, i s'ha produït com una mena de consciència social, sobretot amb els avions, que no es produeix amb altres mitjans de transport, de la necessitat de reduir el seu ús, no? De fet, estava mirant enquestes i un de cada 5 persones et diu que en realitat vola menys, però quan mires les dades reals que ara comentaves, els vols no s'han reduït, si en tot cas han anat creixent, no? De fet, a Holanda, aquest any, es veu que estan triant la paraula de l'any, no? Aquestes coses que a vegades els països fan.
Sí, això també ho fem aquí a vegades.
I una de les paraules de l'any que està sobre la taula és aquesta idea que no sé com seria en holandès, però en anglès seria flight shame, és a dir, la vergonya de volar, no? Aquesta idea de que quan estàs volant, doncs estàs desplaçant-te, però a més estàs fent un mal conscient en el teu entorn. I això no ha passat amb altres mitjans de transport. Mm.
Sabem quan contamina un avió?
Sí, bueno, clar, però això depèn, ho has de mirar per si és per passatger, per quilòmetre, i depèn, no?, de també d'això, de quant costa fer l'avió i tot plegat.
Ho dic perquè vam llegir que el pont aeri, en el cas del pont aeri, a Barcelona-Madrid, contamina tant com un quart de milió de cotxes.
Déu-n'hi-do.
Sí, però això vol dir els vols en si, diguem. Després hi ha la pregunta de tot això, no? De quin tipus de fuel estàs fent servir, no? De quant costa fabricar l'aparell, si ho compares amb el tren, quant costen les infraestructures. En aquest sentit, però, Toni, interessant el que deies, el flight shaming, perquè aquí, per exemple, a la City de Londres, tots els inversors que inverteixen doncs, això en aerolínies o en fabricants d'avions, ara estan acollonits amb aquest tema, no? I de fet, estan tots fent enquestes secretes per veure si realment la gent vola menys. N'hi va haver una del banc suís UBS que va trobar que el 21% de la gent que responia als Estats Units, al Regne Unit, a Alemanya i a França, va dir que en aquest any passat han reduït fins a quin punt volen a causa de la Greta Thunberg, no? I de tot aquest debat. És veritat, tu mires les enquestes, mires la realitat i les úniques aerolínies que et diuen que efectivament ho han notat són les dels països escandinaus, on aquesta, no, aquesta percepció de que hem de volar menys realment està molt estesa i hi ha molta consciència a nivell de polítiques mediambientals. La resta, quan tu parles amb les aerolínies, et diuen que no, de moment no ho estan notant.
Per tant, pel que m'esteu explicant, és una mesura que no s'ha inventat aquí, això de proposar eliminar el pont aeri entre Barcelona i Madrid.
Sí, no, de fet, és una proposta que està sobre la taula en diferents llocs i a més, mica en mica es van proposant certes mesures més petites, si vols, no? Jo conec molt el cas de la universitat, i a la universitat, per exemple, moltes de les universitats et diuen que quan vas a un congrés, si aquest congrés que està a l'estranger hi pots anar amb tren, amb el TGV, per exemple, amb el tren d'alta velocitat, o amb avió, l'alternativa ecològica és el tren, per tant, et tornaran els diners del tren, però no et tornaran els diners de l'avió, no? Aquí, en certa manera, hi ha com dues visions del que pot passar amb això, no? Una seria la visió dels tecno-optimistes, per d'alguna manera, d'aquests que dirien, bé, ara contaminen, però amb la pressió popular, en certa manera, farem que els avions siguin més eficients i, per tant, contaminaran menys. O una mica els tecno-pessimistes, que et dirien, bé, la demanda dels avions de volar és molt elevada, no aconseguirem que els avions innovin de la manera que han d'innovar i, per tant, anem cap a un futur en el qual aquesta idea de volar cada 2x3 desapareixerà, perquè hi podrem agafar molts menys avions, perquè els governs l'única alternativa que tindran serà tallar en sec una gran quantitat de desplaçaments.
Ion, què et sembla tot això que està explicant el Rodon?
Sí, no, té molta raó, i jo crec que precisament la raó també per la qual els avions tenen mala premsa és perquè aquest tecno-optimisme, no, que diu el Rodon, és més difícil de justificar en el cas dels avions, perquè tu recordaràs, Roger, per exemple, l'escàndol d'emissions de Volkswagen, no? En què ells van tenien un aparell dins el cotxe que reduïa falsament les emissions quan anaven els reguladors anaven a fer el test. Clar, això et demostra que en el fons la gent que compra cotxes, les emissions o diguem l'eficiència de combustible no li importa tant. A les aerolínies els importa molt, és la seva vida. Per tant, ja hem millorat o estem millorant els avions tant com podem, no? Els avions que cremen fuel fòssil. Llavors, la idea de que d'alguna manera, no, els governs poden fer alguna cosa per estimular encara més que facin millors avions és difícil, perquè això el mercat ho està fent força bé. Llavors, la pregunta és, podem tenir avions elèctrics? Podem tenir avions híbrids? Boeing i Airbus ara mateix estan posant molts diners en startups que estan no, fent tests amb avions híbrids i elèctrics. Però el problema que tens és que, a diferència d'un cotxe, a la bateria tu l'has d'aixecar pels aires i l'has de dur des de l'origen fins a la destinació. Clar, el combustible va reduint el seu pes a mesura que tu avances, no? Una bateria no, una bateria segueix passant el mateix des del principi fins al final. Per tant, encara que facis un avió híbrid, la distància a la qual segueix sent eficient fer-lo híbrid en lloc de directament, no, cremar combustible, és molt, molt petita. Et serviria per anar això de Barcelona a Madrid, però no et serviria per gaire més cosa, perquè a partir de llavors estaries cremant més combustible per aixecar aquestes bateries del que faries si no tingués és la bateria, no? Per tant, tot està lligat una mica fins a quin punt podem fer millors bateries, però l'increment en la millora de bateries és molt lent, fins al punt que jo vaig estar fent els càlculs i encara que la millora d'eficiència energètica de les bateries es tripliqués, un avió purament elèctric que volés una distància, no, d'això, de 3 hores, fins al 2100 no el tindríem. Per tant, les possibilitats de tenir avions elèctrics o híbrids que vagin més enllà de distàncies molt petites no existeix, i això és un problema molt gran per la indústria.
Per tant, l'alternativa a volar, a banda de desplaçar-nos en tren d'alta velocitat, què és, la videoconferència? Si volem per negocis, segurament que sí.
Probablement és la videoconferència. El que passa és que això forma part una mica també d'aquest debat del tecnooptimisme, tecnopessimisme que teníem ara, no? Perquè hi havia una època, sobretot amb l'origen d'internet, que es deia, bé, això serà una solució per a les zones rurals, perquè la gent s'hi quedarà a viure, perquè tindrà internet i podrà comunicar-se amb tothom. I el que veiem és que això no ha passat. L'urbanització cada vegada creix més, la gent es concentra en les ciutats, cada vegada les ciutats tenen més població. I això per què ha passat, en el fons? Doncs per molts motius, però un d'ells, un fonamental, és que el contacte humà encara és molt important, el contacte entre persones, no? Les reunions importants, per exemple, rarament es fan en videoconferències, sinó que tu necessites asseure en una mateixa taula persones i que hi hagi, doncs, una comunicació verbal i sobretot no verbal, no? Perquè així es crea la confiança, així es crea, doncs, determinades tipus de relacions, no? Per tant, rarament les videoconferències poden mitigar, però rarament poden substituir aquesta necessitat d'un contacte humà.
O també fixar-nos en distàncies mínimes per fer recorreguts en avió, no? Perquè, per exemple, potser hi ha d'haver un recorregut mínim o s'ha de condicionar més tot això als 1.000 quilòmetres, potser, com pot ser la distància entre Barcelona i París, per exemple, i on?
Clar, però tu pensa que és el que dic, no és evident... Clar, ara perquè ja hem fet l'AVE, i ja hem emès totes les emissions de fer aquests AVEs que són extremadament ineficients, i per tant dius, home, ja els farem servir, però si l'haguessis de fer des de zero, no és evident que sigui millor que anar-hi amb avió, per tant... és complicat, no? I, de fet, també depèn de fins a quin punt viatges a llocs directament o és una parada, perquè si fas escala també és més ineficient. Per tant, hi ha molts elements en aquí que són molt complicats de mesurar i que al final sembla difícil imaginar que es pugui solucionar aquest problema sense viatjar menys. És a dir, crec que no és tan senzill com dir, ah, mira, si poguéssim viatjar amb tren, no és tan fàcil, i això és un problema molt gros per la indústria del transport en general, que de fet en els països desenvolupats ja és la que més contamina, tant a la Unió Europea com als Estats Units. Per tant, és un problema, no? És més que la indústria manufacturera, que la indústria del petroli, per tant, és complicat.
Una de les propostes que s'ha posat sobre la taula és fer pagar més a la gent que viatja més. De fet, mirava les dades abans, i hi ha un 10% de la població, més o menys, que agafa la meitat dels vols internacionals. És a dir, la meitat dels vols internacionals que es fan només són agafats per un 10% de gent, no? Llavors, fer pagar un extra, que cada vegada que agafis un vol extra et facin pagar un impost més elevat. El problema d'això, que et sembla una mesura interessant, és que aquesta gent que vola tant té un poder adquisitiu elevat. Per tant, la seva capacitat de pagar aquest impost també és més elevada. Mm-hmm. Per tant, és dubtós que realment els pugui desviar cap a altres mitjans de comunicació.
Avui amb el Toni Rodon i el Ion Sindreu hem valorat aquesta iniciativa d'intentar eliminar el pont aeri. Veurem com acaba tot plegat. Veig que tots dos continueu formant part de la setmana tràgica al suplement, per tant, no us han trucat per formar part d'aquest govern de coalició tan extens. És el més gran de la història de la democràcia espanyola, sí, no, Rodon?
És el segon més gran.
El segon més gran.
Sí, Adolfo Suárez tenia un govern més gran.
Ah, cert, molt bé. I crec que als politòlegs us interessava molt saber si podem, per exemple, tenir els ministeris...
La mida importa,
que... no? La mida sí que importa, en aquest cas. I una altra mida que importa és saber si els ministeris que tenia adjudicats Podem corresponien a la proporció que tenia els seus escons.
Sí, sí, en el món...
Com es diu això?
Aquí hi ha una llei que es diu la llei de Gamson, un nom, bàsicament és el cognom d'un autor, i tots els politòlegs estaven molt nerviosos i a veure si tenia el mateix pes, no? I sí, efectivament, té el 22% dels vots, comptant els del PSOE, i el 21% de membres de l'executiu. Per tant, es compleix.
Molt bé. Toni Rodon i Ion Sindreu, us convido que us quedeu a escoltar la Isona Passola, la presidenta de l'Acadèmia, de seguida la gran gala d'aquesta nit a l'auditori del Fòrum, en parlarem. Et recomano molt la pel·lícula Liberté, és l'última de l'Albert Serra. De moment aquesta tarda mira aquesta i demà m'expliques què tal. Ion Sindreu, una abraçada.
És de les poques que té molts actors, pel que veig, però normalment és només ell i dues persones més.
I molt de sexe. Vull dir que si us hi poseu aquesta tarda, prepareu-vos. Ion Sindreu i Toni Rodon, una abraçada.
Que vagi bé.
Pausa i Isona Passola al suplement.
Fins aviat.
El suplement amb Roger Escapa. Ràdio amb esperit de cap de setmana.